Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Soc en Manu Gavarre, també conegut com Manu Marchoso, i això és La Roda Gitana. Un podcast que... bé, un podcast no, sinó un viatge. Una aventura plena d'energia i descobriment on preguntarem, jugarem, debatrem i, per descomptat, cantarem amb tot l'accent gitano. A través d'aquests capítols coneixerem en profunditat la cultura gitana des de dins i des de tots els angles possibles. Ens endinsarem per les diferents ramificacions d'un poble divers per trobar l'essència del poble gitano. I per fer-ho, passejarem pel camí històric d'aquest poble fascinant, des del seu origen a l'Índia, passant per tots els racons del món on han deixat la seva empremta, fins a arribar al barraquisme del segle passat, un capítol que ha marcat la vida de tants gitanos a casa nostra. També aprendrem la llengua del poble gitano, el caló, i desxifrarem els seus símbols. Així que prepara el currículum perquè hi hauràs de sumar el romaní. I no ens quedarem quiets, mourem els malucs amb el ventilador de la rumba catalana i cridarem ole amb el cante gitano. Aquí la música no és només art, és vida, és història i és resistència. No només això, ens calçarem per caminar pels barris amb més població gitana. Descobrirem els racons amagats i coneixerem en profunditat els detalls més íntims d'aquest poble, els seus costums, creences i el paper de la dona, que és molt important en la família. També parlarem dels reptes que encara té el poble gitano avui en dia i veurem com es treballa des de diferents àmbits de la societat per superar-los. Però això no és tot, perquè també hi haurà temps per l'esport. Jugarem a futbol, a bàsquet, a boxa. I encara que acabem ben suats, el més important és que haurem viatjat plegats per un camí que segurament no havies passejat abans. Tant és així que potser, només potser, i sense voler-me avançar als 10 capítols, acabaràs cantant "Els gitanos seran sempre nostres". Avui, en el primer capítol, recorrerem els 1.500 anys d'història del poble gitano, amb tots els entrebancs, rius i imperis que s'han trobat fins ser qui són. Què vol dir ser gitano si és que existeix una definició unànime? Preguntarem què en sap la gent del carrer i tindrem un convidat únic en aquesta temàtica. Finalment, coneixerem la biografia d'un fotògraf que ens ha deixat uns documents històrics per entendre la realitat gitana de l'últim segle. Així doncs, benvinguts a La Roda Gitana. Pugeu al carro, que arrenquem.
Hola, Manu. He vingut a caminar al passeig marítim de la Barceloneta, conegut per les seves fabuloses platges, vistes espectaculars i per deixar-te mig sou si vols dinar per aquí a prop.
Tens raó, Victòria, però això és ara. No fa tants anys la gent no anava per allà. Ni existia una platja tan ben cuidada. A que no?
Exacte, tens raó. Això era un assentament gitano. Era el Somorrostro. Però per saber-ne més, haureu d'escoltar tots els capítols. Per tant, no hi ha millor lloc per preguntar als ciutadans de Barcelona què en saben sobre els gitanos.
Però primer hauràs de trobar algun barceloní. Vinga, va, pregunta-li a algú, a veure qui hi ha per allà.
Estic aquí amb la Maribel, el Pol, la Yanira i la Cristina, que ens respondran les següents preguntes. Maribel, què en saps dels gitanos?
La veritat que molt, molt no sé, eh?
Quina relació tens amb els gitanos?
Cap relació. Lo que és quan vens aquí al mercat i així...
Quan creus que van arribar aquí a Espanya els gitanos?
Vols dir que van arribar? Perquè a Gràcia ha hagut gitanos catalans i de tota la vida. Vull dir que jo crec que també hi són d'aquí, que no és que hagin arribat.
Saps què són les lleis pragmàtiques?
La veritat que ara mateix no.
Pol, què en saps dels gitanos?
No ho sé, poca cosa. Que viuen, jo què sé, a la mina... que sí, viuen com, doncs, més per fora de la ciutat i que tenen la seva cultura.
Quina relació tens tu amb els gitanos?
Jo és que... Jo visc aquí al centre, no sé. Jo no en conec cap encara.
Has tingut mai contacte amb els gitanos?
No. Sí, òbviament els he vist perquè doncs, coincideixes en l'espai i tal, però no tinc cap amic, no.
Tens idea de quan van arribar aquí els gitanos?
Quan van arribar, d'on?
Quan van arribar aquí a Espanya.
No sabia que havien arribat d'alguna banda, no.
Saps dir-me alguna cosa del passat dels gitanos?
Que abans vivien amb caravanes, no? Vivien com per les fores de la ciutat i tal, i, bueno, pues, ja està, les coses canvien.
Saps què són les lleis pragmàtiques?
Uf, jo de política molt poc, eh?
Ara ens trobem amb la Yanira. Ella és gitana, però ens respondrà a les preguntes. Què en saps dels gitanos?
Nada, que somos una cultura que ahora actualmente parece que seamos muy cerrados, pero yo creo que somos como todo el mundo, porque ahora hay mucho racismo también, pero bueno.
¿Tens idea de quan vam arribar aquí a Espanya?
Yo que creo que gitanos ha habido toda la vida. No sé cuándo hemos llegado aquí, pero yo creo que toda la vida. Lo que pasa es pues, que antiguamente pues, se vería como más... ¿Cómo decirte? Como más de esto, más fuerte los gitanos, ¿no? Porque antiguamente, pues yo qué sé, las leyes eran más estrictas, pero últimamente yo creo que toda la vida han habido gitanos en España.
¿Saps qué son las lleis pragmáticas?
No, así he dicho en catalán, no, pero si me lo dice al igual así, sí que lo sé.
Cristina, ¿qué en saps dels gitanos?
Doncs res en concret, vull dir, res i molt. Som persones igual que nosaltres i vull dir, estem normal, convivint.
Quina relació tens amb els gitanos?
Pues de convivència, amb tothom.
Has tingut mai contacte amb els gitanos?
Sí, conec uns quants.
Tens idea de quan van arribar aquí a Espanya?
Ni idea.
Saps dir-me alguna cosa del passat dels gitanos?
Tampoc.
Saps què són les lleis pragmàtiques?
No en tinc ni idea, ho sento.
Moltes gràcies. Doncs ja ho veus, Manu. Des d'aquí al Somorrostro volem que ens expliquis una mica tot això.
Quantes coses per comentar, pas a pas. Per això... Contem amb un convidat únic. Ell és Manuel Fernández. Tío Manuel Fernández, un gitano del barri de la Mina, ceramista, educador social, col·leccionista de motos clàssiques, un dels cofundadors de la Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya i tota una vida treballant pel poble gitano. M'he deixat algú?
Bueno, sí. Sí, algunes coses. Mis andaduras, quan vaig arribar a Catalunya, va ser en una associació de joves que havia al barri del Besòs, que era el més a prop de la mina recién creada,
sí,
que era l'estal del joven. Allà vam començar a fer política.
Okay.
La política que havia a l'època, de treballar per les llibertats que no havien, de les manifestacions, de llibertat, autonomia, estatut d'autonomia, llibertat d'expressió i tot això. No? Després, en el 78, es va fundar el Centre Cultural Gitano, la primera associació legalment constituïda inclús a nivell estatal.
Sí.
Després, cofundador de la Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya. La meva professió, la primera, va ser escaparatista. Jo feia els separadors del Passeig de Gràcia.
Anda.
Vaig estar treballant allà 4 anys. I després, pues, bueno, vaig començar a estudiar artes i oficios i m'agradava molt la joieria, el disseny i la ceràmica i vaig acabar com ceramista. He sigut professor de ceràmica des dels 70 fins al 91. I després em vaig dedicar últimament a l'educació social. Soc educador social.
Avui et volem preguntar què vol dir ser gitano.
Ui, això és una cosa molt difícil, molt complexa. És una forma de sentir, de sentiment, de pensar, és una forma de vida, és una cosa que la portem a dins sempre, que podem fer una vida com qualsevol persona, però és una forma de, és una forma de sentir, de pensar i de valors i de respectar les persones. És complexa poder explicar, és un sentiment.
El poble gitano som potser una comunitat? Com ho explicaria?
Bueno, de fet, a veure, nosaltres som un poble, no? Però de vegades pues, tinc aquesta forma de pensar. Som un poble, de fet, perquè, clar, els gitanos som molt diversos. Moltíssim. Des de sempre. Sobretot els gitanos de la península ibèrica. Els més diversos. Bé? I a més de la diversitat, pues, hi ha també estatus, perquè això ha existit tota la vida, no? I clar, pues, som un poble, som una comunitat, i bueno, i si comencem amb aquesta dicotomia, no?, de poble-comunitat, pues, bueno, jo em quedaria enmig.
Quan fa que està el poble gitano a Catalunya?
En general, el poble gitano? Jo crec que des de sempre. Vull dir que sembla des dels segles que la història i els documents diuen que van entrar els gitanos aquí a Catalunya. Crec que va ser el 1425, no? Hi ha l'arxiu a la Corona d'Aragona, aquí a Barcelona de l'entrada d'aquests germans i amb un seguitor de persones i tal, no?
I d'on venim, els gitanos? Molta gent, jo crec que això... Ni jo mateix, a vegades, sé explicar-m'ho d'on venim.
Bueno, els científics van anar al lloc d'on venim els gitanos a través de l'idioma, no? Malgrat que l'idioma original dels nostres avantpassats pues, es va perdre, diguéssim, perquè hi ha molts de préstamos lingüísticos, no? Perquè passaron per diferents països i reinados y bueno, también dentro de lo que es la lengua romaní, pues hay también palabras del griego, del hindú, etcétera, etcétera, ¿no? Y dicen que venimos del Punjab. No es, era unos siglos donde no existía, todo era la India, no había el Pakistán, ¿no? Y de hecho hay palabras del urdu que tiene que ver con la lengua madre, que digo yo, ¿no? Con el romano caló, ¿no? Y incluso, además de la prohibición que hubo aquí en el reinado de los reyes católicos, donde había, pues bueno, castigos y cárcel y esclavitud, si hablaban su propio idioma nuestros antepasados, pues quedó el caló, que es prácticamente un poco adolepto, está en peligro de extinción, pero con palabras originales, ¿no? Y a través de esas palabras, ¿no?, digamos, internacionales, pues fueron cogiendo el hilo y supieron de dónde veníamos, ¿no? Y hay palabras, por ejemplo, a cualquier gitano de cualquier país del mundo tú le dices grast, y grast quiere decir caballo. Nosotros a las manos le decimos bastes o bast, y es bast, ¿no? Es decir, esto demuestra, pues, de dónde procedemos los gitanos y que somos de hecho una etnia, ¿no? Una etnia y los más desconocidos, en los países donde vivimos.
El poble gitano portem molts anys visquent aquí a Catalunya en aquesta societat, però sense perdre la nostra cultura. Què en veus d'això?
No, sí, és veritat, no? I hem conservat la nostra cultura, encara que últimament jo crec que està una mica dispersa, diguéssim, no? Sobretot això que té la nostra cultura de la conservació, preservació d'aquests, diguéssim, valors, no? Sobretot els valors del respecte a la família, etc. No? Sempre ens hem adaptat,
sí,
a la cultura dels països on hem viure, no? I actualment, pues, diguéssim, som uns ciutadans com els que més. L'únic que tenim la nostra pròpia cultura i els nostres propis valors i bueno, vull dir que som ciutadans igual i diferents també.
Llavors ens remuntem a la Índia, sortim d'allà. Ens va agafar l'imperi otomà i vam ser esclaus. Després de diverses guerres va haver una dispersió i nosaltres, els gitanos, els roms, vam arribar aquí a Europa.
Sí.
Què em pot dir d'això?
Bueno, primer,
ha sigut un camí llarg.
Primer de tot, que aquí, a la península ibèrica, ens van anomenar gitanos.
Mm.
Però allò de... Vienen d'Egipto menor, egiptanos, no? Però, de fet, nosaltres som el poble rom, que rom... Diuen que això significa home lliure, igual que encara avui, després de tant de segles, per denominar una pareja a su marido o a su mujer, dice mi rom y mi romí.
Sí.
En masculino y en femenino. Nosotros somos los rom. También aparecen, pues, estudios, los rom, los dom, con
los
con
loms, D, també.
És a dir, nosaltres som rom. De fet, jo recordo... reunions, no?, i debats amb gitanos d'altres països als anys 80 o així, que deien, oh, que barbaritat, com us dejáis decir gitanos, i això és despectivo, no? I claro, i a l'hora de fer documents i tal, pues al final, perquè aquí a la península Ibèrica, a Catalunya, s'entenguessin, no, de la nomenclatura i tal, pues, al final, pues, bueno, gitano-rom, no? Perquè, clar, la documentació no solament eren per nosaltres aquí, no?
Al poble gitano vam arribar aquí a Espanya i tampoc ho hem tingut fàcil. Vam tindre les lleis pragmàtiques al segle XV, XVI, XVII per exterminar els gitanos. No ens volien aquí a Espanya, tampoc ho hem tingut fàcil. Què ens pots dir d'això?
Muchas pragmáticas, muchas leyes antigitanas, muchísimas todas de represión, de esclavitud, de muerte. Ha habido muchísimas, hasta en nuestros días prácticamente.
Per exemple, jo he escoltat sempre allò de si parlàvem en la nostra llengua el caló o el romanó, ens tallaven la llengua. Això era tipus així, no? Aquestes lleis.
Sí, home, clar, imagina't. Algunes persones preguntaran per què els gitanos de la península Ibèrica, els gitanos a Catalunya, no parlen l'idioma com la resta de gitanos del món.
Clar.
Perquè aquí va haver, pues, una repressió feroz, encarnizada. Bé? Imagina't, si parles el teu idioma, que et talli la llengua. Primer, cop de no sé ara com es diu en català, latigazos, no?
Sí.
Després, tall d'orella.
Tot això eren lleis.
I després, presoner a remar en galeres.
Que fort.
Bé? O sea, encadenados. Bé? Després va arribar la gran redada, el 1740...
1749, por ahí, no?
I en la gran redada van agafar en una sola nit homes, dones, nens, todos esclavos, ¿no? Vull dir, los que sobrevivieron a esa masacre, a esa esclavitud, esos niños que salieron jóvenes y rehicieron su vida, ¿alguien se cree que iban a decir a sus hijos o al exterior, a la sociedad mayoritaria, que eran gitanos, para que a sus hijos les pasara igual? És a dir,
claro.
Aquest país, ¿no? Y en aquest país hi ha moltes persones gitanes que igual ni ells ho saben.
Això ens converteix en un poble fort, valent i que té molta resistència, perquè estem parlant en la gran redada de 9.000, 12.000 gitanos empresonats i aquí estem.
Aquí estem, sí, sí, sí.
I més forts que mai. Com es poden superar aquestes barreres culturals que hi ha entre gitanos i la població majoritària? Què podem fer?
Home, lo primer, que la societat majoritària sàpiga, no?, cribar al que surten a les redes socials de persones gitanes, no?, que posen coses inadequades, que van en contra de la resta, que som la majoria, de població gitana. Això és el primer. I el segon, i a la vegada, pues, formació, educació. Bé? Quan més culta i més formació té una persona, més capacitat té per ser lliure, per dir jo sóc qui sóc, aquesta és la meva identitat, i respectar la identitat i les costums de la resta. Però el futur del poble gitano és la formació. Quan més formació, millor.
Creus que aquest seria el pont perquè la societat entengui la nostra cultura i les nostres arrels?
Inclús més perquè ho entenguin, perquè vull dir, la saber qui som els gitanos realment i com som, això està a l'abast de tothom. Vull dir, és la voluntat de cada persona, no? Però la resta és, pues bueno, és una forma, diguéssim, d'acabar amb aquest estatus que moltes famílies gitanes tenen de diguéssim, algunes, lamentablement, de marginació, no?, i de necessitats, i que no poden accedir a un lloc de treball per no tenir formació, i vull dir, és una forma també de que els gitanos tenim que ocupar llocs, no?, igual que la resta de la població majoritària.
Hi ha molta gent que té por d'apropar-se als gitanos, que té por d'apropar-se a segons quin barri de gitanos pels prejudicis que hi ha, no?, pels estereotips. Què en penses d'això?
Bueno, això és desconeixement.
Clar.
Nosaltres els gitanos som la població autòctona més desconeguda, més desconocida que ninguna. És a dir, portem tota la vida aquí i no saben res de nosaltres. Solament aquests estereotípics negatius, no? I negatius també perquè hi ha algunes persones que són d'ètnia gitana, que tenen uns comportaments incívics, diguem incívics, no? Sí. Però que són els comportaments de les persones que tenen aquesta actitud.
Clar, d'aquelles persones.
Clar, però és que nosaltres cargamos la resta con esa mochila.
Clar.
I és la visió que tenen de nosaltres. Però la gent no saben pues, que hi ha persones, pues, no mal corrent, treballadores, que treballen pues, en qualsevol empresa o tenen els seus propis negocis i de treball, pues, sembla que totes les famílies gitanes anem al mercadillo. Inclús, añado, se piensan que el mercadillo es un trabajo
únicamente
marginal. No. Está tipificado como comercio no sedentario. Vull dir, pagan sus impuestos en cada municipio, ¿bien? Etcétera, etcétera. Pagan muchos impuestos. Eso es un trabajo como otro. Pero no todos los gitanos, todas las familias, se dedican al mercadillo. Ni todas las familias que se dedican al mercadillo han estado toda la vida dedicándose al mercadillo, que han estado trabajando en fábricas, como obreros, etc. También hay personas que tienen estudios, sobre todo ahora, ¿no? Pues que tienen feinas como las demás, ¿no? Administrativos, advocats...
Totalmente.
En fin, ¿no? Pero claro, lo que se conoce de nosotros es todos estos estereotipos negativos, que esto sumado a esto que está ahora parece que está en auge, que son estas personas populistas que en política aplican estos extremismos, que bueno, que esto le viene de perlas a que estas personas, ¿no? que discriminan total que siguen gitanos, ¿no? Y también incluso les persones catalanoparlants. Vull dir, jo m'esforço en parlar català precisament de vegades pensant en aquestes persones de mentes cerrades, no?, que discriminen les persones que parlen el seu propi idioma. Però si els nostres avantpassats, bé, con los castigos y la esclavitud, bé, y nos hicieron perder nuestro idioma, bé, ¿cómo no va a entender una persona que catalanoparlant al tema de la pèrdua idiomàtica? Bé, pues em sembla molt bé que estiguin vigilant en aquest tema, però a la vegada tots hem de ser respectuosos. Jo entenc que hi ha persones que ja són grans, que tenen dificultat per aprendre idiomes, etcètera, etcètera, però clar, en quant al tema de la normalització lingüística, una de les coses principals que per què la població gitana en general no s'expressa en català és perquè estem condenats a viure tots en barris de les perifèries.
Tio Manuel, hem parlat molt dels segles antics, però no hem parlat del segle XX, XXI. Què ens pots explicar d'això? Perquè a mi em sona molt el tema del somorrostro.
Sí, va haver una època, va començar, jo, segons tinc entès, als 60 o així, que van començar amb el passeig, en Barcelona en concret, el passeig de la Barceloneta, i que estava el somorrostro, i bueno, i després també van portar persones al barri de Sant Roc a Badalona, la mina Santa Dia de Besòs, al Prat, en fi.
Vull clar, dir que volien potser una mica era netejar la ciutat.
Clar, clar, en el cas del barri de la mina, pues, llavors en aquella època, als anys 60 i pico, 70, estava, diguéssim, a la perifèria, no? I bueno, ens van posat a tots allà de diferents barris, allà tots junts, barris sense serveis, no? I bueno, i hemos acabado, pues, como hemos acabado, para bien y para mal, no?
Clar, al final el que han aconseguit fer és netejar les parts que ells volien, netejar el centre de la ciutat, les platges on vivien lliurement, i posar-se en barris gueto on estem, bueno, no tenim els serveis potser que tenen altres barris.
Bueno, en el tema del litoral, parlant de Barcelona, durant les Olimpiades, pues bueno, ja el lema de l'Ajuntament de Barcelona ho deia, Barcelona vive d'espalda del mar, i és veritat, no? Això és una millora increïble, no?, en benefici de la ciutat, no?
Però i per nosaltres?
Però clar, ens van portar a barris tots junts allà i, en fi, sense ningú arraigo algunos i tal. I, bueno, i a pesar de que hi ha una part majoritària positiva de persones treballadores i tal, pues, també hi ha certs conflictes de persones que van arribar allà, pues, no sé com ni d'on.
1909, París. Fruit de l'amor d'un tractant de cavalls d'origen gitano i la mestressa d'una casa de costura, neix el petit Jax. En Jax vol ser cineasta, encara que el verdaderament interessant és el guió de la seva vida. El jove Jax té talent. És per això que durant la joventut el cinema el porta a viatjar per tot el món. Austràlia, Pakistan, Gran Bretanya i la Índia, entre altres. Quasi res, quants voldríem. Però el principal cliffhanger de la seva pel·lícula encara estava per venir, ja que va haver una ciutat que el va enamorar d'una manera que no ho havia fet cap. Però seguim viatjant. Era l'any 1952, quan des de la popa del vaixell va veure una església a mig fer, una costa plena de barraques i unes grans xamanelles que treien molt de fum. Que atractiu. Barcelona era, en un principi, un segell més en el seu passaport. Una història més a explicar als seus amics. Un capítol més de la seva vida i de la seva aventura. No obstant, en Jax ha visitat molt món i veu en la vida bohèmia de Barcelona un bon lloc on assentar-se i portar una vida tranquil·la. En Jax Leonard deixa la Movicom per endinsar-se en les Leica, de manera tan ràpida que comença a treballar per La Vanguardia, entre d'altres revistes. En Jax era a Barcelona per rodar una pel·lícula, però amb l'afany de veure l'art dels seus companys va tenir una experiència que li canviarà la vida. En la seva vida bohèmia, pels carrers de Barcelona, un bon dia visita el pintor Molina, un referent de l'època, però amb qui es va fixar no va ser en la pintura, sinó en la model. Una bellesa alta i gitana, la Rosario Amaya. Alerta com la descriu a la seva biografia. Un pintor català em farà entrar definitivament al món gitano. És d'una bellesa tan impressionant que s'ha convertit en la model preferida dels pintors més importants. Sembla sortida d'una tela de Nonell, que també va retratar les actituds dels gitanos. Un fotògraf de renom francès que s'enamora amb una model gitana de Barcelona i se'n va viure amb ella a les barraques del Somorrostro. Ni Pedro Almodóvar, junt amb Wong Kar-wai, podrien escriure el guió d'aquesta pel·lícula. I això no acaba així. Al principi, l'entorn de la Rosario Amaya no ho veia amb bons ulls. Uf, francès se l'emportarà a l'estranger i no la tornarem a veure. Però el Jax tenia altres plans. S'havia enamorat. És en aquest moment que en Jax comença a fer història. Es veu immers en un món desconegut per la gran majoria de la població. Des de dins de les barraques convivia amb les tradicions més arrelades del poble gitano. La dansa, la música, les relacions familiars, etc. També es passejava per aquelles barraques on cap fotògraf més ho feia. O, com a mínim, ho feien des d'una distància. I clar, què diguem-ne des de l'altra banda del riu o del parc? Pots conèixer en la vida d'aquells que vivien al Somorrostro, a Montjuïc o al Camp de la Bota. El Jax tenia un privilegi. De fet, en tenia diversos. El primer i el més gran era conèixer en profunditat tot una cultura que també estava a la ciutat de Barcelona. I l'altre era poder documentar unes escenes que serien històriques. Sí que és cert que més endavant en Jax i la Rosario es van mudar a Travessera, on van créixer els seus fills, Santiago i Àlex, però els caps de setmana era per anar a les barraques, per estar en la família. I tal com declaren els seus fills al documental Jax Leonard, el paio Chuck, ells van ser educats i criats a les dues cultures. Als anys 70, l'Ajuntament de Barcelona vol erradicar totes les barraques de Barcelona. Barcelona posa't guapa. Tota la família de la Rosario i els amics del Jax es van mudar a un nou barri construït a un extrem de la ciutat. La Mina. Menys que un barri. Un gueto. Tant és així que el Jax Leonard va dir: "Això és el final dels gitanos". De fet, el mateix fi entén les seves paraules. Per ells, aquests barris gueto treien el romanticisme de la llibertat en què s'havia basat la cultura amb els centenars de segles des de que havien arribat a la península. Tristament, és en aquest moment que en Jax deixa de treballar per problemes de salut. Però té una obsessió, la cirereta del pastís. Fer un llibre en tot el que havia documentat aquests anys. Quina joia, oi? Doncs pocs dies abans de la seva publicació es va anul·lar i va deixar sense el millor document històric del poble gitano que s'hauria creat. Una vida plena d'aventures i en què va poder documentar tots els trets culturals del poble gitano abans que l'Ajuntament de Barcelona els tanqués als nous barris. Amb la salut molt tocada, en Jax mor l'any 1994 a l'Escala, on s'havia instal·lat els seus últims 3 anys. Aquesta història tindria un final trist si hagués caigut en l'oblit, però una vida com la seva no pot quedar en el no-res. En les últimes dècades, els seus fills van recuperar totes les pel·lícules, els carrets i textos del seu pare i ho van entregar a l'Arxiu Fotogràfic de Catalunya, on els paios, poc coneixedors del tresor que s'hi amagava, van quedar fascinats del que hi havia dins. Ara, l'Arxiu i un Photographic Social Vision han dignificat la seva feina i fan exposicions constants amb les seves fotografies. La memòria de la cultura gitana més romàntica, lliure i íntima continua viva, i amb ella, Jax Leonard.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.